5 és la borsa europea que més ha caigut en les últimes hores, gairebé un 3%, i ja ha perdut gairebé 10.000 punts. Fins aquí l'actualitat, més notícies a les 5.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Res ens fa envellir amb més rapidesa que el pensar contínuament que ens fem vells. Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Molta salut per a tots i totes. Avui a Ràdio Estel encetem un nou programa. Un programa fet en directe en què està dedicat a les persones grans, a les grans persones. Recordin, cada dimarts a les 5 de la tarda és gran ser gran i trobaran consells sobre geriatria, diferents opinions de professionals, bossa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social. En resum, tot el que ens pot interessar a conèixer d'una residència. Un programa de divulgació sanitària fet pel programa en directe per experts professionals del món de la geriatria. Seran 60 minuts específics dedicats a la geriatria, un programa pensat per als més grans i també per als més joves, ja que volem arribar a la tercera edat, a l'edat d'or, i volem arribar-hi amb una bona salut i amb una bona informació del lloc on pot ser la nostra segona casa, una residència. Per nosaltres o per un familiar, no s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de Sao Mario Ramírez, a la direcció Josep de Martí i a la conducció de la consulta, de graduat escolar Carles Reixac, i a la conducció Josep de Martí i qui us parla, Marc Rius. La majoria de famílies, en alguna ocasió de la seva vida, tard o d'hora, hauran de plantejar-se buscar una residència per un familiar seu. Segurament no serà per no voler cuidar-lo. El més probable és que no el podem cuidar. Per falta de temps, per falta d'experiència, per moltes altres coses. Si no tenim previst buscar aquesta residència, haurem de fer-ho ràpid, sense poder triar massa bé. Esperem que després del programa d'avui tinguin resoltes totes les possibles dubtes. No se'l perdin. Com veuen, el programa d'avui coneixerem aspectes interessants de les persones de la tercera edat. Veurem com i qui ens pot ajudar a l'hora de buscar una residència. Què és el que més hem de tenir en compte a l'hora de buscar la residència? I tindrem la consulta del graduat social. Per fer-ho, avui estarà amb nosaltres Carles Reixac, treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda, Carles, benvingut.
Bona tarda.
I el senyor Josep de Martí, jurista, gerontòleg, professor del màster de gerontologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona i director d'Inforesidències, patrocinador d'aquest programa. Josep, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Bé, doncs, bueno, no vens sol, no? Presenta'ns i
que ens acompanya. La veritat és que no vinc sol, vinc molt ben acompanyat, perquè si hem de parlar de residències de gent gran, que no oblidem, les residències són el millor recurs per més o menys un 5% de les persones grans. El 95% de les persones grans no necessitaran mai una residència, però per aquest 5% que sí que la necessitaran, és molt important saber com trobar-la, saber com valorar i saber una vegada que anem a una residència, doncs com és. I la convidada d'avui, que ara mateix la presentaré, sap molt de residències, sap molt de la vida i, a més, sap molt de què és ser gran en primera persona. Tenim amb nosaltres a la Mercè Mas. Hola, molt bona tarda, Mercè.
Hola, molt bona tarda.
Mercè Mas és treballadora social, però no només és treballadora social jubilada des de fa algun temps, sinó que, malgrat la jubilació i demostrant que la jubilació només és un pas més de la vida, ha continuat activa en diferents àmbits, en diferents aspectes, i avui volem que ens parli d'alguns d'ells. Una cosa, ens pots explicar una miqueta com era la teva vida de treballadora social? Què feies quan eres treballadora social en actiu?
Bueno, jo he treballat més que res en voluntariat de gent gran i per gent gran, des de la Creu Roja. Vaig tenir un temps portar un programa, el programa de refugiats de Creu Roja, també, i després, més que res, vaig dirigir una residència de l'Ajuntament gestionada per Creu Roja.
O sigui, vas veure el que és l'atenció a gent gran des d'un costat, però ara és indiscret preguntar-te quants anys tens?
No, 86.
86 anys, moltes gràcies. La veritat és que, com diuen, això de l'antiguitat és un grau. Aleshores, tu tens diversos galons. Volíem parlar d'un projecte que tu vas ser de les persones que van muntar a través de la FATEC, de la Federació d'Associacions d'Entitats de Tercera Edat de Catalunya, en el qual les persones grans visiteu residències i què feu?
Aviam, t'explicaré primer d'on va sorgir el tema. El tema va sorgir perquè nosaltres estem convençuts, de tenint en compte com va l'esperança de vida i la demografia, que cada vegada serem més la gent gran, com dic jo, a vegades hem agafat el vici de no morir-nos, i el ser més persones grans, hi haurà més persones amb alts nivells de dependència i, per tant, més persones que poden estar més ben cuidats en una residència de lo que podrien estar cuidats a casa seva. Com que teníem clar que el rebuig a la idea de residències de la majoria de persones grans que no coneixien les residències i, a lo millor, no havien visitat ni la del seu poble, vam pensar que era important visitar les residències i donar a conèixer, des del punt de vista d'unes persones grans, com eren concretament les residències, fent una fitxa de les que visitàvem, recollint tots els molts aspectes positius que hi trobàvem. Això ha donat lloc també a una cosa que potser no havíem pensat en un principi, que és un sumari de tots aquests aspectes positius que trobem. Un sumari que recull, per una banda, les condicions que considerem indispensables en una residència. Coses tan senzilles com la persona sigui sempre anomenada pel seu nom, perquè ell vol. Com que tingui dret a una sèrie, els seus drets com a persona siguin respectats. A mi el tema dels drets és un tema que em preocupa molt i en el que em moc bastant.
Ens consta, eh? T'hem escoltat a moltes conferències i jornades.
Sí, sí. I després, altres aspectes de les residències que considerem bons, però que no són indispensables. Considerem estupendo que tingui un bon jardí, però no és indispensable. Considerem estupendo que hi hagi una sala d'activació sensorial, o que hagi teràpia amb gossos, o que puguin portar un animal de companyia que tenien, aquell periquito o aquell que per ells era tan important. Però pensem que aquest sumari, el que hi anem afegint aspectes positius segons anem visitant residències, és un bon element perquè la gent sàpiguen què han de buscar en una residència. Però no només la gent que l'està buscant, també la gent que està en una residència o els seus familiars sàpiguen què poden reclamar. Perquè si hi ha coses positives que es donen en residències de Catalunya, no parlem d'una entelèquia, no parlem de... No és un recull de lo que hem llegit, dels viatges que s'han pogut fer, de jo que he visitat residències a diversos llocs d'Europa, sinó de lo que aspectes positius que es donen al funcionament de residències de Catalunya.
I Mercè, quantes n'heu visitat, més o menys?
N'hem visitat més de 100.
I ara, amb tot aquest bagatge, si tu haguessis de recomanar una persona que et digués, escolta'm, en general, puc estar tranquil, les residències que tenim a Catalunya estan bé?
Aviam, jo diria que... la nostra visió podria dir que és una mica sesgada, perquè les residències que no estan bé no ens conviden a visitar-les.
Aneu a les que us conviden...
Aviam, nosaltres ens dirigim per camins diferents, des de que coincidim amb algú, des de que un dels voluntaris, quan va pel carrer sempre, quan ve una residència, entra, els hi parla del programa i els hi envia el nostre projecte. És a dir, per camins diversos, no? Però, evidentment, la residència que vol que la visitem és que pensa que ho fa bé.
Correcte. Aleshores, només per si alguna residència ara ens està escoltant i diu, oi, a mi això m'agrada molt, jo vull que la Mercè Mas o algú del seu equip ens vingui a veure, amb qui haurien de contactar? O...
Haurien de contactar amb FATEC, vull dir...
Sí. Doncs només si posen FATEC... FATEC Tercera Edat a Google, trobaran la pàgina web,
si
contacte con nosotros.
Contacte amb nosaltres, sí.
Correcte. Aleshores, dèiem, una residència els convida a venir, vostès o vosaltres considereu una mica i un dia quedeu i feu una visita. Quedeu. No és com una inspecció.
No és com una inspecció i, a més, volem que ens vegin com el que som. Un grup de persones grans que veu una residència com amb els ulls de què li agradaria si hi anés a viure. És a dir, parlem moltes vegades amb els residents. Vostè m'ho recomanaria, si jo... És a dir, ens veuen com el que som, com unes persones grans que potser un dia necessitarem una residència. Perquè jo personalment ho tinc claríssim. Penso que per molt... Jo tinc 7 fills i 17 nets, però per molt que tingui una àmplia família, sé que en un moment determinat... Les mitjans que té una residència per a una persona amb una grau important de dependència no es poden tenir en un domicili.
Correcte. I una cosa, això ha servit... La idea de fer-ho es va inspirar en alguna que fan en altres països? O és una idea original que ha sortit aquí i que potser ara estan intentant copiar o en algun altre lloc?
Pues jo no sé. Sé que, per exemple, a Alemanya hi ha algun grup, però ells fan una valoració. Fan d'on tenen un... I sé que el País Basc ho van intentar també, sé que no va tirar endavant, però nosaltres no fem una avaluació, no diem és una bona residència o no. Fem una fitxa que és consultable a FATEC,
a la web de la FATEC,
a l'apartat de residències, on recollim tots els aspectes positius que hi trobem. Si hi ha una cosa que, per exemple, no ens agrada, què sé jo, per exemple, algo que considerem fonamental, que en el pla individual d'atenció que hi participi la persona. Hi participi inclús i sigui present si es considera una persona amb un cert grau de dependència intel·lectual. Perquè a vegades és molt difícil saber fins a quin punt una persona és capaç d'entendre o no entendre.
Si veieu aquest punt que no us agrada gaire...
No ho posem.
No ho posem.
No ho posem, però, esclar, la persona que veu el llistat d'aspectes positius veu que aquell aspecte positiu no hi és.
Molt bé. Aleshores, ho té en l'altre sentit. Diguem-ne, veu la seva absència.
Veu la seva absència.
I una pregunta, canviant una miqueta... Veiem aquest programa, però ara ens posem en el punt de vista de l'usuari. Sabeu que, saps, que si tu vols accedir a una residència, necessites una residència per tu o per un familiar, gairebé sempre la primera opció és dir, home, potser tinc dret a que m'ho pagui l'administració o tenir un ajut o que em pugui entrar a una residència pública. Com veieu des de FATEC i tu mateixa tot com funciona i aquest procediment que cal seguir, que et valoren, que...
Bueno, evidentment, és un dret teòric que tenim tots, la gent gran, pel fet de ser ciutadans del país, però és un dret teòric, perquè a l'hora de la veritat, a uns certs nivells econòmics, sabem que no tens possibilitat d'accedir-hi. I penso que és injust, perquè hi ha, tu saps millor que jo, hi ha països, recordo l'última visita a Finlàndia, si tu pots pagar-ho al 100%, jo tinc que tenir dret a poder-me pagar una residència, la residència pública, que evidentment té uns mitjans que moltes vegades la residència privada no es pot permetre.
Correcte. Aleshores, en primera persona, perquè ara ja serem un momentet i parlarem amb el Carles Reixac, que com tu és treballador social i cada setmana ens parlarà d'algun petit cas pràctic, i tenim una cosa que ha semblat que ara ens parlarà i de qual també voldrem conèixer la teva opinió.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Molt bé, doncs, mira, la Mercè de Vall d'Oreig ens pregunta: tinc ja un grau de dependència i he empitjorat. Puc demanar revisió?
Doncs bé, Mercè, la revisió es pot demanar sempre, però s'han de tenir en compte alguns aspectes. Per un costat, si l'última resolució és de fa menys de 6 mesos i hi ha hagut un clar empitjorament de l'estat de salut, únicament es pot demanar revisió amb un informe mèdic on quedi clar aquest empitjorament recent. Per altra banda, si ja han passat més de 6 mesos, no hi ha cap requisit especial, sempre que considerem clarament que hem empitjorat. Assenyalo aquest punt perquè ens podríem deixar el grau tal com està o pujar-lo, el que voldria dir que tenim un grau de dependència més alt i, per tant, més beneficis. Però també poden baixar-lo. Es pot baixar sempre que no s'estigui gaudint d'un servei dels disponibles amb el grau que tenim actualment, i sempre i quan la baixada suposi el deixar de tenir accés a aquest dret. És a dir, que si amb el grau actual que tenim estem anant a un centre de dia i ens abaixen el grau, hi podrem seguir anant si ens abaixen el grau, com hem comentat, tot i que hi podrem anar, però hi podrem anar menys hores. Finalment, cal tenir en compte aquest tema de la baixada de grau, sobretot si ens van concedir aquest grau abans del 2012, ja que en aquest any hi va haver una modificació. Des de llavors ja no hi ha graus ni nivells, solament hi ha graus. Per tant, si es demana una revisió, el resultat s'adaptarà als nous beneficis que van estar retallats i que hi ha actualment des de l'any 2012.
O sigui, Carles, aviam, si jo tinc la meva mare, està... Recordem que hi ha 3 graus, no? Hi ha gran dependència, severa i moderada. Exacte. O sigui, molt, mig i poc.
Exacte.
Si jo estic, la meva mare o a mi mateix m'haguessin valorat amb una mitja i jo noto que estic molt pitjor, noto que potser he tingut una embòlia, he tingut algun problema i em trobo molt pitjor, si han passat només 6 mesos, podria, si és una cosa molt greu, però si ha passat més de 6 mesos, puc demanar-ho directament.
Exacte.
Perf.
Sempre i quan el nou informe mèdic, un cop hi ha aquests 6 mesos, demostri que l'empitjorament ja és permanent. Perquè si hi ha una possible millora, ens hem d'esperar uns mesos.
Vale. I quan això, qui aniria? Quan has dit si hi ha millora, clar, si hi ha una millora, jo no aniré a demanar-ho. Que ho pot fer la pròpia Generalitat? Pot revisar-me el grau o com...
Sí, la Generalitat et pot revisar el grau, sí.
Vale, perfecte. I una cosa, Mercè, tu has vist... portes uns anys jubilada, però tu vas veure la creació dels primers sistemes de protecció, allò de la sol·licitud única que teníem fa uns anys. Com veus una mica com funciona ara la dependència?
aviam, desgraciadament, la dependència no pot funcionar com és necessari perquè va néixer pobra, va néixer sense el pressupost adequat. Perquè es diu moltes vegades és que no havien previst el número de persones que al ser un dret universal ho demanarien. Però la realitat és que només que la gent que havien pensat que ho pogués demanar ho demanés, tampoc hi havia el diner suficient. Per tant, funciona administrativament bé dintre de que el pressupost no és l'adequat.
I tu, que tu viatges per diferents comunitats d'Espanya, no? Com compararies com estem nosaltres amb com estan en altres llocs de l'Estat?
Bueno, no ho sabria valorar perquè potser no he vist fora d'aquí un número de residències que em permetés fer una comparació realment.
I tornant un momentet al que ens estaves dient abans, dius, quan tu vas a veure una residència dins del programa de les residències en la que ens agradaria viure, què feu? Tu arribes a una residència i què fas? Què feu? Un passeig pel centre o mireu documentació? O com es fa això?
Totes les dues coses, diguéssim. Per una banda, d'entrada, doncs ens acostuma a rebre el director i la treballadora social, si n'hi ha, o la cap d'infermeria, o ens acostumen a rebre una o dues persones. I els hi demanem una sèrie de documents, de com tenen, si tenen si tenen un protocol d'ingrés, per exemple, si tenen la documentació normal que demanem, si tenen un projecte en el que està especificat quina és la ideologia del centre, quin és les seves fins. És a dir, es veu claríssim, la gent moltes vegades el que posa en el seu projecte per davant és que serà un gran hotel i una gran clínica, però no una la que serà casa seva. Ara ja hi ha alguna residència que ho anuncia com a casa seva. És a dir, estan veient que el que vol la gent no és... A vegades hi ha residències que potser no és tan bon hotel, potser no és tan bona atenció sanitària, però, en canvi, és un lloc on la gent s'hi sent realment a casa seva. I això ens sembla el fonamental. I és que el com, aviam, nosaltres... Una cosa és el que ens diuen i una altra cosa és el que veus. Veus des dels gestos. Et diuen, oh, no, perquè com que hi aneu ja estan preparats. No, hi ha coses que no estan preparades. Si la gent està, per exemple, organitzada en grups de tal manera que es donen la cara i que hi ha una interrelació, encara que només sigui visual, o estan posats en bateria, ara per sort ja quasi no ho trobes, però encara hi és, en una sala, i que veus que passa algun professional i ni els hi dirigeix ni els hi diu bon dia, són coses que passen, no canvien perquè tu hi vagis. O aquell petit gest d'algú que li pregunta, ai, senyora Maria, hi va venir la seva filla, o no sé qui. Veus que si hi ha una relació, hi ha un ambient que podríem dir que s'olora, a part de que no s'olori res més que la gent.
I això no es pot fingir, això, no?
No es pot fingir.
I una cosa, si ara, segur que t'ha passat alguna vegada que et diu la gent, escolta'm, és que demà vaig a veure una residència, digue'm tres coses. Quines són les coses fonamentals que m'hi hauria de fixar? Que ja veiem una que has dit, és aquest ambient familiar en què la gent, que hi hagi vida, que hi hagi relació, però quines podrien ser les petites coses que potser no se t'acudirien i després de veure tantes residències, penses?
Aviam, no ho sabria dir-t'ho especialment, però, per exemple... que no veiem tothom com adormit, diguéssim. Hi ha centres, aviam, dintre de la prescripció d'un metge que pot ser acertada, hi ha un màxim i un mínim. I pot haver-hi un centre on hem trobat centres, jo recordo i més fa més anys, quan anava del voluntariat, de que la gent ha estat quasi tots mig adormits, malo. Sí. Malo, eh? Si veus a centres on, en canvi, tothom està en alguna sala en què es fa alguna activitat. Potser també està dormit, però està en un lloc on es fa alguna cosa, on té la possibilitat de participar, si en té la capacitat o el desig o això. O altres centres on hi ha una televisió i estan tots davant de la televisió, que els importa, no els importa res, però... Estan allà aparcats. És a dir, això es veu... I això es veu només només entrar. De ser, veus que les residències, per exemple, quan hi hem anat, amb què un resident ens rep. O inclús ha vingut un familiar per explicar-nos el contents que estan. Clar.
O sigui, això tu abans ens has comentat que havies visitat residències per altres llocs d'Europa i fa anys que les visites. Aleshores, si penses en com eren les residències quan estaves a Creu Roja i com són ara, diu, hi ha hagut una evolució molt, molt gran als teus, davant el que tu has vist?
Aviam, jo penso que sí que hi ha hagut una evolució. I més que res hi ha hagut una evolució en part perquè també la gent que van entrant a la residència som uns nous vells. Penso que abans la gent gran partia una mica de la idea de que jo ja no puc, jo ja no sé, jo a mi ja no em toca. I la gent gran ara venim d'una altra generació en què hem tingut que lluitar. Som la generació, la gent de la meva edat, som la generació de la postguerra. Hem tingut que lluitar per moltes coses i no hem perdut aquesta ànsia de lluita amb l'edat. I, per tant, seguim reclamant els nostres drets i seguim tenint una altra visió de quines són les nostres possibilitats. No pensem que hàgim perdut drets amb l'edat, ni capacitats. Hi ha capacitats que sí que perdem, és evident. Jo porto un bastó i no el portava fa uns anys i feia moltes coses que ara no faig. Però, en canvi, hi ha altres coses que ara puc fer i que abans no tenia temps de fer.
Sí, jo voldria dir una cosa als oients. Quan preparàvem el programa i vam dir, va, posem-nos en contacte amb la Mercè Mas, podries dir, home, una dona de 86 anys, que la trucarem a casa per telèfon? No, li vam posar un correu electrònic, després per ratificar un WhatsApp, podíem veure, vam buscar el seu perfil en internet, aleshores, tu et consideres una persona molt especial o consideres que hi ha molta gent com tu, de la teva edat?
Hi ha molta gent com jo, i molt més activa i molt més important que jo. Jo sóc una persona del muntó, simplement que precisament per aquest fet de ser treballador social, que em diuen, tu eres... No, jo crec que és de les professions que imprimeix caràcter i que, per tant, ho segueixes sent tota la vida. I aquestes inquietuds que et van portar fer la carrera de treball social, et les segueixes mantenint. I per això seguim lluitant pel benestar de la gent gran.
Classes d'informàtica, cada vegada hi ha més gent gran que s'hi apunta. Per fer anar l'ordenador. Aquests mòbils que avui en dia portem són ordenadors, ja, pràcticament.
Home, fa poc temps, un dia d'aquests en parlarem, d'una cosa que està avançant moltíssim, tot i que ha existit durant molts anys, que són els audiollibres.
Ah, sí?
Sabem que un dels problemes que solen venir associats amb l'edat és la pèrdua de visió. Dins d'això hi ha la degeneració macular i altres tipus de pèrdues de visió que fan que una persona que té una, el que es diu capacitat cognitiva, o sigui, el cap el té molt clar, però si els ulls els té nublats, té un problema. Aleshores, des de fa un temps, ja dic, sempre havien existit els llibres en radiocassets.
Sí.
Ara estan sortint aplicacions que tens milers de llibres llegits per persones, no per una màquina, un robot que ho llegeix, que és una
era,
mica...
Era llegíssim.
Aleshores, el que estem veient és que petits avenços científics que exigeixen de la persona una certa adaptació i un cert ànim d'aprendre alguna cosa nova, a vegades no cal ser un enginyer per entendre com s'obre, però sí que cal tenir una actitud positiva,
clar,
està fent que hi hagi persones que, malgrat tenir el que podríem dir una petita discapacitat, que hi ha algun aspecte de la teva vida que no tens la capacitat que tenies abans, però que es pot suplir. Avui, quan has arribat, t'hem vist per primera vegada en molt temps amb una crossa, però tu fas una vida totalment autònoma.
Sí, faig una vida totalment autònoma, però els meus genolls estan... Opinen... No és que estiguin per operar, estan molt passats, però opinen que fins que no petin, doncs que puc anar tirant.
Perfecte.
Jo, quan he arribat, Josep, a la ràdio, l'he vist arribar, sí, amb la crossa, però amb el mòbil. I estava en WhatsApp, o no sé què, ha estat una estona.
Sí.
I mira, jo no la coneixia, però, bueno, vull dir que... Hi ha una cosa que m'agradaria... que ha parlat d'aquestes persones que realment els hem vist tots asseguts en una residència com una mica adormits. Vol dir que podria ser que a vegades una mica sedats perquè, bueno, facin menys soroll i que... podria ser o...
Bueno, jo no, voldria, no, no. no ho voldria jutjar, val. Però sí que una persona, per exemple, que estava, com deia, que, està, que veus que passen pel seu costat i no li diuen ni paraula, una persona que no rep estímuls, va perdent. Tots sabem, bueno, i els que jo, que hi ha ara programes estupendos per conèixer quins són els desitjos d'una persona que ja ha perdut la capacitat d'expressar-ho verbalment i d'entendre què vol aquella persona, perquè l'expressió no verbal és molt real. I si un es molesta, pot conèixer quins són els desitjos d'aquella persona.
Molt bé, doncs anem a escoltar una miqueta de música, Josep.
Jo crec que és el moment.
Doncs la dedicarem als nostres oients i també a la Mercè Mas. És en Cecilio, és una cançó una mica antiga que parla los de la tercera edat. Anem a escoltar-la. Quan tornem, obrirem les línies telefòniques.
Tú que ya tienes la edad, que los años has cumplido, los de la tercera edad te decimos bienvenido. Empezarás a vivir otra etapa de tu vida, que si la sabes vivir está llena de alegría. Si me quieres escuchar, te voy a dar un consejo. Pásate por el hogar a conocer compañeros. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad. Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar. Y vivir con alegría, con amor y libertad. Que te controlen tu vida. Tú tienes que decidir cómo tienes que vivirla. Y si el destino te tiene sola, solito en la vida, no pienses el qué dirán y búscate compañía. Y si encuentras un amor que puede llenar tu vida, puedes volverte a casar, no hagas caso a lo que digan. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad. Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar. Y vivir con alegría, con amor y libertad. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad. Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar. Y vivir con alegría, con amor y libertad.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs continuem. És gran ser gran. Obrim les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol pregunta. Sàpiguen que ho poden fer marcant el 93 409 2771 o 93 409 2772.
I mentrestant, mentre veiem qui ens vol trucar, parlem de la borsa de treball d'inforesidencias.com, on més de 700 residències de tot l'estat, centres de dia i serveis d'atenció a domicili, estan seleccionant el seu personal. Les últimes ofertes que tenim de la zona de Barcelona, tenim la residència Vivaldi de Sabadell, està buscant gerocultora, la residència Sanitas Mayores de Consell de Cent està contractant infermeria, educació social, terapeuta ocupacional i gerocultora, la residència Bonavita de Barcelona està seleccionant ara mateix gerocultores, com també ho està fent la residència i centre de dia Pergüell, i el Edelweiss Medical Comfort de Cubelles i la residència Edelweiss de Vallvidrera. Hi ha moltíssimes més ofertes entrant a inforesidencias.com i entrant a la borsa de treball. Sabeu que cada vegada hi ha més persones grans. En els propers anys es considera que només per mantenir la quantitat de residències que tenim ara, que cobreixen un 4% aproximadament de persones grans, es necessitaran moltes més persones. Molt important, persones que han de ser formades, persones que han de conèixer no només les tècniques, les habilitats per atendre gent gran, sinó saber que és una feina, és una carrera professional que requereix també de dedicació professional i tenir una gran capacitat de treball en equip. Si us interessa, només heu d'entrar a inforesidencias.com i tocar la borsa de treball.
Bé, jo li volia fer una pregunta a la Mercè, que és que jo li volia preguntar com veu ella si ha canviat molt el treball social en residències i amb gent gran durant els últims anys.
Bueno, jo crec que sí, perquè fa uns anys pràcticament no hi havia treballadors socials a les residències. Jo hi era, però hi era com a directora, no exactament com a treballador social. Sí que si tenia que fer un informe i això el feia, però no era aquest el meu paper. És una necessitat que s'ha vist. I s'ha vist, però, amb un paper, no només en el paper clàssic, de que, desgraciadament, a vegades han fet els treballadors socials, que han fet d'administratius en formació especialitzada.
Sempre ens han considerat com un dispensador de recursos.
Exactament. I jo crec que en aquest moment s'està veient amb uns altres ulls, que aquests treballadors socials estan estudiant realment la problemàtica d'aquella família, com poden ajudar a que aquella família s'acosti més en el seu familiar. Jo recordo personalment d'haver fet de famílies que havien tallat completament amb el resident, amb més o menys motius, i haver ajudat a la família a recuperar la relació amb el seu familiar o ajudar-los a elaborar el dol. Penso que és una feina, són feines pròpies del treball social que abans, per la sobre treball que tenien amb l'administratiu, ni s'hi comptava, potser, que els treballadors socials ho fessin.
Exacte, perquè és molt important també destacar que som un vincle entre la família i el centre, però també a vegades entre la família i el propi resident. Molt important, aquest vincle.
Sí, molt important, i perquè moltes vegades les històries de vida són complicades. És important, per això, que les residències, i això és un treball del treballador o treballadora social del centre, de fer una història de vida, una història de vida que ha de ser oberta, que no ha de ser només el que es pregunta quan es comença la relació amb aquella persona. Per exemple, per mi, si es pot fer, és fonamental fer una visita a casa de la persona que té que ingressar en una residència. Et diu tantes coses, aquella visita. Et diu tantes coses i et proporciona tants elements. I després això, que aquesta història social ha de ser oberta, perquè anem coneixent, anem veient la relació amb la família. Aquella persona ens diu...
Són relacions coses canviants, exacte.
Exactament, i les relacions no són les mateixes. A fora, les relacions també canvien, i per tant, la seva relació amb la persona gran té que canviar.
Abans ens deies, Mercè, que hi ha un sentiment, en principi, com negatiu sobre les residències. Això ho hem vist durant quan a vegades parlem amb gent i diuen mira la Paquita, que té tres filles i està en una residència.
No diuen estar en una residència, perdó. No diuen mai el que hauria de ser. S'han anat a viure en una residència. Si no, l'han tancat en una residència. Encara és molt pitjor. Això, i, a més, jo puc dir que la majoria de les meves amistats diuen jo ni sentir-ne parlava una residència. Mentre que jo tinc decidit, els meus fills ho saben, que en el moment que jo no pugui decidir per mi mateixa, jo vull anar a una residència.
Clar, però això que estàs dient tu, tant de bo tothom ho tingués tan clar. Per què tenim aquesta visió negativa de les residències? Amb molta gent, això de la sensació de que si et fiquen en una residència t'estan abandonant. Tu a què ho atribueixes?
Perquè aviam, en realitat, la gent, com dic jo, no coneix realment les residències i sobreposa la idea de l'asil, que hi havia dit en temps antics, que era... I, evidentment, hi havia uns anys en què, quan jo vaig començar a fer voluntariat en una residència pública, hi havia dos models de trajes de les senyores. Hi havia la mostreta més gris i la mostreta més negra. I és a dir, era un uniforme. I aquest uniforme físic de la roba corresponia també a un uniformat del tracte. Es tractava tothom igual, i cada persona som únics i irrepetibles, i necessitem aquesta atenció centrada en la persona que ara, per sort, s'està formant tanta gent a les residències de Catalunya.
I tu, quan has viatjat a altres països europeus, ets una persona políglota, que més representes organitzacions catalanes en organismes europeus, tu creus que aquesta negativitat que hi ha, que cada vegada és menor, però que encara hi és, si vas a Alemanya, si ja fas a França, a Holanda, també existeix o no?
En part, sí.
També.
En part, sí. Jo crec que sí, en part, sí. I en part, jo diria que el que he vist més diferent fora d'Espanya és l'accés econòmic. Això és el que és el canvi, perquè moltes vegades no les he vist tan diferents com les nostres. No les he vist, sí, que, esclar, evidentment, si tens més mitjans econòmics, pots fer coses i tenir recursos que no tens si no ho són. Però, bueno, aquesta idea, per exemple, que tenim ara amb l'atenció centrada en la persona, hi ha hagut un moment que semblava que el millor d'una residència era que semblés un hospital, que fos molt higiènic. I fa molts anys, recordo un estudi de fa potser 40 anys, que havien fet un estudi a Dinamarca i havien provat el grau de deteriorament de la gent amb una residència així, model hospital, i una residència amb cortines, pantalletes i cobrellits de roba domescada, i l'índex d'augment de la dependència de la gent era pitjor en la que era super moderna o super higiènica que en la que era més com una casa
pròpia. Una casa, clar.
És o sigui dir, que... quan encara no es parlava de l'atenció centrada en la persona.
O sigui que les residències, que semblen més cases, però et donen un servei, però, diguem-ne, una mica camuflat sota l'aspecte. No és un hospital, sinó que estàs a casa teva. Tu creus, aleshores, que potser la forma en què la gent perdés aquesta negativitat fos anar-les a veure.
Sí, clar, vosaltres és evident anar-les a veure. Jo recordo un dels nostres voluntaris que va dir, escolta'm, d'una població important de Catalunya, no ho pensava mai que estava tan bé la residència de la meva població. No hi havia anat mai, i era una persona molt vinculada a temes de gent gran. No era una persona que no se n'enterés.
Doncs potser podríem llançar un missatge, que és dir, primer, si tens un amic per descomptat, si tens un parent proper, és bo anar-lo a veure, mantenir una relació, però si tens un amic que està a una residència, potser és l'excusa perfecta per anar-la a veure. I una pregunta que a vegades diu la gent, ostres, és que aquest, el fill petit, el net petit, que té 5 anys, 6 anys, home, no el portis a la residència, que hi ha gent... Això és un error o no? És bo que els nens vagin a la residència?
És clar que és bo. Una de les coses que els hi falta a la gent a vegades és que no té contacte amb infants. Hi ha residències que tenen... Bueno, jo recordo, hi ha una terrassa que té en el jardí tot un parc per les criatures, o per residències que només entrar es veu un racó. És a dir, es veu... És com si hi hagués un cartell que digués aquí les criatures són benvingudes. Perquè... I és molt important, aquesta relació. Tots coneixeu, potser a Sants hi ha un projecte que vam començar amb la residència que jo portava, que se'n diu Aprendre amb la gent gran, i és un en què les persones grans van a l'escola, i però els nens també van a la residència, i es creen uns vincles. Inclús hi havia nens que havien recomanat als seus avis que fessin alguna de les coses que feien les persones grans que ells havien conegut.
Home, ens entren ganes de, quan acabi el programa, sortir a la residència més propera i que ens obrin les portes. Nosaltres sempre ho hem recomanat, i des d'inforesidencias.com, que és un portal d'internet que ajuda gent a trobar residències adequades donant informació del preu, de la disponibilitat, tenim un indicador, que és un indicador de transparència, en el qual valorem com és de transparent una residència. I convidem a les residències a fer coses com compartir en internet el contracte que una persona ha de signar quan entra a la residència. Quin és el reglament de règim interior per saber quins horaris hauràs de viure, si pots triar el menjar o no, què inclou el preu, si, perquè a vegades inclou unes coses no, i unes altres no. També, si una residència vol, pot compartir l'informe d'inspecció de la Generalitat de Catalunya. I després també, amb un acord amb FATEC, durant un temps hem tingut, i encara tenim, però aquests informes dels que ha parlat la Mercè Mas, que el lloc on trobar-los més adequat és la web de la FATEC, també els tenim a InfoResidències, i la veritat és que nosaltres compartim totalment el que diu, el que ens està dient la Mercè Mas, i és que per saber com és una residència, el millor és anar-hi. Anar-hi sense vergonya, vull dir, anar-hi i preguntar, si jo estic buscant una residència per mi mateix o per la meva mare, primer puc mirar per internet, veure informació, però el millor és contrastar aquesta informació a la residència. Jo estic segur, veient el que tu dius, que sempre s'ha de preguntar, i si ens fa vergonya preguntar, aleshores poca informació treureu.
Sí, però no n'hi hauria prou amb de dir, bueno, m'ha remetès la directora i m'ha explicat. No, deixi'm que passegi, miri, deixi'm que una d'aquestes cuidadores això m'acompanyi i deixi'm que passegi una mica per la residència, sense la directora, que ho olori, que ho miri, que me'n doni compte.
Perquè això potser a vegades ens fa cosa, ens fa vergonya dir-li, deixi'm mirar. Realment, clar.
No sé com si comparteixes això que diré ara. Jo a vegades he plantejat, parlant amb gent, amb directors de residència, amb familiars, i dic, si tu vas a una residència, si és per tu és una cosa, però si estàs contractant una residència per un familiar que potser no es val per si mateix, dic, el més important amb el que has de sortir per la porta és confiança. Dic, tu has de sortir amb la tranquil·litat de que quan tu surtis per la porta, el teu pare, la teva mare, la teva tieta estarà rebent una atenció o estarà sent tractat i estarà com ho ha estat en el moment en què tu estaves allà. Aleshores, crec que si no tens confiança, el millor és que canvies de residència o que no deixis. Però i una vegada que tens confiança, tenir confiança no és ser tonto ni sec. Vol dir que tornaràs a venir, tornaràs a preguntar. Però tu creus que ara mateix, que no pots parlar de totes les residències, però les residències, aquestes 100 residències que heu vist, en general, et donen aquesta sensació?
A mi, si no em donguessin aquesta sensació, no els hi hauria dit als meus fills que jo vull anar a una residència. Correcte. Quan no pugui decidir. Correcte. És a dir, si ho he dit, és perquè hi tinc confiança.
Correcte. Doncs una cosa, Mercè, tu tens una característica important, que és que... la jubilació per tu ha sigut un canvi administratiu. Vull dir, més que perquè... No sé si ets més activa ara del que eres abans, perquè jo a tu t'he vist. T'he vist aquí, t'he vist a Alacant, t'he vist a Madrid, i dins de Catalunya vam estar a Vic, vam estar a Manresa... Quan treballaves més en hores, ara o abans?
Bueno, jo crec que treballava més abans, perquè, a més, jo tenia tots els fills a casa, i, per tant... Vull dir, ara, per molt, els meus nets ja són grans, jo ja no tinc nets petits, tinc bisnet petit, però vull dir, ja no és el mateix. I, per tant, jo penso que ara disposo de més temps per dedicar pues, a la lectura o a les aficions que jo tingui personals.
O sigui, a més de tot el que fas amb l'associació, amb la FATEC, amb altres associacions que sabem que col·labores, estàs també amb WIDU, en una associació o en un programa europeu.
En un programa europeu, sí, no, hi estic també en el grup de treball de no discriminació de Eix Platform Europa.
O sigui,
perquè sobre drets de la gent gran, penso que amb això que deia els nous vells, hi ha un moviment en tot el món. Per això s'ha anomenat una experta independent internacional que faci informes sobre la situació del respecte dels drets humans a totes les persones grans. S'està parlant d'una convenció dels drets de les persones grans. És a dir, hi ha un moviment a tot el món, i, per exemple, molt important a Europa, sobre aquesta reivindicació dels drets de les persones grans.
Abans, Mercè Massa ens deia, quan parlàvem de noves tecnologies, no, hi ha molta gent com jo. Jo no sé, Carles o Marc, no hi ha tanta gent. Nosaltres en coneixem uns quants
no hi ha tanta gent. No,
Però jo voldria fer una petita reflexió sobre alguna persona que, havent tingut una vida llarga, una part important de la seva vida s'ha produït després de la jubilació. Anirem parlant cada setmana d'una, i avui m'agradaria començar amb una dona italiana, Rita Levi Montalcini. Va morir fa uns anys als 103. Però aquesta dona, que si algun dia algú entra per internet i veu la seva foto, sembla que sigui aquí l'àvia de la Caputxeta, una dona... Sembla el que seria una dona d'abans, amb el cabell, amb el cabell blanc, una mirada molt dolça... Però aquesta dona va ser Premi Nobel. Premi Nobel de Medicina als 77 anys. Una dona que va néixer a Itàlia, va tenir una gran lluita amb el seu pare perquè no la volia deixar estudiar Medicina, i al final ella va haver de lluitar, va aconseguir entrar a la carrera de Medicina més tard, perquè no la deixaven estudiar. Abans de començar a estudiar va estar treballant de fornera durant uns anys. Aleshores, quan va acabar Medicina, es va trobar la doble discriminació que hi havia a la Itàlia d'aquell moment. Per un costat, això de que una dona fos metgessa, molta gent no la prenia en sèrio, però és que ella, a més, era jueva. I aleshores, a l'època de Mussolini, van treure una llei que es deia la Llei de Defensa de la Raça, no de la raça humana, no sabem de quina raça, però que prohibia als jueus practicar la medicina. I aleshores aquesta dona va haver de passar un temps amagada a casa seva, i en el temps que estava amagada a casa seva, el que va fer és cultius de cervells de pollastres amb uns plats que tenia a casa, i va intentar entendre, aviam com funcionava i com s'estenien les xarxes de neurones dels pollastres. Quan la cosa va empitjorar més, i ja van tenir una persecució més gran, l'any 843 van fugir d'Itàlia, imaginem, en una època de guerra terrible, van arribar fins a Holanda, van estar amagats a Holanda, van aconseguir fugir fins més al nord, van agafar un barco i se'n van anar fins a Amèrica. Amèrica és que va ser rebuda, i al cap de poc temps era professora de la universitat, va ser cap de projectes, i és una de les persones que va investigar una cosa molt important. Sabeu això que es diu que les neurones no es divideixen? No sé si ho heu sentit alguna vegada, però ella va investigar una cosa, que és la plasticitat de les neurones. Vol dir, les neurones són aquelles cèl·lules que en tenim moltes al cervell, després tenim altres repartides pel cos, però bàsicament en el cervell, i que són unes cèl·lules impressionants perquè aprenen. Aleshores, tothom sap que tenim una part del cervell que és la part de la parla, una altra part del tacte, però si tu ets un pianista, la part dels dits de les mans t'ocupa molt més que si ets un atleta. O que si, aleshores, ella va investigar la plasticitat del cervell. Va ser una de les precursores del que es diu el factor de creixement, de com creixen les neurones. I aleshores, aquesta dona va anar creixent, i als 77 anys li van donar el Premi Nobel. I quan semblava que una dona, o una persona, no una dona, però una persona als 77 anys et donen el Premi Nobel, sembla que faries, vas donar conferències i dedicar-te, en italià, al Dolce Farniente.
No,
sabeu què va fer ella? Va dir que per ella el més important és que les dones del tercer món puguin estudiar i puguin anar a la universitat. i va dedicar tots els diners que va rebre a fer una fundació perquè les nenes del Tercer Món estudiessin. I va arribar al més dels 90 anys, les Nacions Unides la van nomenar ambaixadora de les Nacions Unides i va anar per tot el món. Va venir a Barcelona quan faltava un any perquè morís i va començar una conferència dient: escolti, probablement sóc de les persones que tinc menys neurones d'aquesta sala. Diu, però probablement sóc de les que les tinc millor connectades. Aleshores pensem, aquesta dona, si li haguessin dit, oi, tu estàs jubilada, 65 anys, seu, i ja no tens res a, fer, potser hagués pensat que era un capítol de la vida, però no va ser així. I tenim persones com ella. Mercè, jo crec que, no sé, encara no t'han donat el Premi Nobel, però no, crec que més d'un premi sí que t'han donat, bueno, i crec que encara veurem que et donin més.
Merescudament. El que està clar, d'això que parlaves, hi ha ara molts programes. Hi ha, per exemple, un programa en el que, bueno, vam participar una mica fa dec, que se'n diu Hello Brain, que és algo així com Ep Cervell, perquè parla precisament de la plasticitat i de la sèrie de el que podem fer la gent gran perquè el nostre cervell segueixi fent noves connexions.
És curiós, però això que parlàveu de les residències, m'agradaria dir que, clar, queda el d'abans, el record d'abans, que era, doncs, bueno, això, l'hospici, l'asilo, eh? Però que ara, avui en dia, ha canviat i molt, i realment, com a casa, és cert, i molts cops ho ha dit el Josep, com a casa no hi ha res. Però, clar, si una persona no, a casa no et poden atendre, i encara que vulguin atendre't, els fills els volen atendre, però és que no poden, no hi ha els mitjans, no hi ha els professionals. És que, clar.
Per això sabem una cosa, que la residència és la millor opció per un grup de persones. Ningú s'ha de turmentar, pensar, oh, és que algun dia acabaré en una residència, igual que no penso si un dia acabaré en un quiròfan. Però sí, no, que és una cosa, si un dia necessito una operació, vull que hi hagi una bona UCI i un bon quiròfan, clar. I si algun dia estic en necessitat de tenir una residència, jo crec que podem tenir la tranquil·litat de que a Catalunya, a casa nostra, hi ha de residències molt bones. L'única cosa, haurem de saber com trobar-les, haurem d'escoltar els consells que ens ha donat la Mercè Mas, sí. Quan anem a veure la residència, què hem de mirar, què hem de preguntar, què hem de comprovar, i si ho fem així, i amb una miqueta de sort, crec que, clar, podem trobar per nosaltres o per aquesta persona estimada la millor residència.
I segurament perdre potser una mica la por, no, perquè això ens fa una mica de cosa, de preguntar, no? I, però deixi'm que, clar, t'acompanyen, o hi ha potser residència que et diuen, si vingui, però vingui a l'hora. I no, tu sempre has sigut, no, Josep, has dit, anar-hi quan un...
Bueno, jo crec que el que hem de dir a les residències, a mi em va bé anar a tal hora, també pensem una cosa, les residències volen que vinguis, eh? Les residències volen tenir persones vivint-hi. I normalment, una cosa de la qual continuarem parlant, la residència és un lloc on treballen molts professionals, on treballen metges, infermeres, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, en equip, amb uns programes que ens donaran per parlar uns altres dies. Però jo crec que si avui aconseguim alguna cosa és dir, si ho busquem bé, podem estar més o menys tranquils de que trobarem una bona residència.
Molt bé, doncs, Mercè, gràcies per haver vingut i deixar-nos molt clar, ens ha deixat de la Mercè molt clar tot, els intríngulis, el que hem de fer per buscar una bona residència. Josep, ens veiem la setmana vinent.
Ens veiem dimarts.
I Carles, fins dimarts.
La propera.
I segueix donant aquests bons consells.
Gràcies.
I els nostres oients, que ja saben que poden trobar el correu electrònic, no?, del programa.
Correcte.
Correu electrònic. És grancegran @radioestel.cat. Molt bé, doncs fins aquí És grancegran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda, que trobin una bona residència i que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents.